Bon dia, els pagesos tallaran tots els passos fronterers entre Espanya i França el proper 3 de juny en una protesta qualificada com a històrica.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
En aquesta mobilització es planteja tallar tot el que són les fronteres que connecten amb Europa, és a dir, totes les fronteres dels Pirineus, i fer una mobilització conjunta entre catalans, espanyols i europeus.
Acabem d'escoltar el portaveu de Revolta Pagesa, Arnau Rubio, en una entrevista als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió. Els pagesos volen pressionar de cara a les eleccions europees del 9 de juny per aconseguir una major seguretat alimentària. Els talls es faran el 3 de juny, a partir de les 10 del matí, i de moment preveuen que durin unes 24 hores, tot i que no descarten que s'allarguin uns dies més. De seguida en coneixem tots els detalls, però abans repassem la resta d'actualitat i ho fem, com sempre, en titulars. Avui és dimarts 28 de maig de 2024.
El dia en 4 minuts.
Continuen els problemes de cobertura a Santa Pau. La col·locació de la nova antena de telecomunicacions a principis d'any no ha resolt els problemes de connexió a alguns punts del municipi. Absol l'acusat que s'enfrontava a 6 anys de presó per violar una dona afectada pel consum d'alcohol i drogues a Olot. L'audiència conclou que no s'ha provat que el processat s'aprofités d'un estat d'inconsciència de la víctima. L'Oncolliga atén 2.223 persones entre malalts de càncer i familiars, el 68% de les quals són dones. El de mama continua sent el que més usuaris porta a l'entitat. Més de 400 persones assisteixen a la primera batalla ballada de l'Esbar Marboleny amb motiu de la Festa del Roser de les Preses. A més, també hi ha hagut una bona participació en la resta d'activitats, com el 3x3 de bàsquet. Implicar la ciutadania en problemàtiques com la de l'aigua és un dels objectius del Festival Meandre, celebrat a Sant Jaume de Llierca aquest cap de setmana. S'han fet més d'una seixantena d'activitats adreçades a tots els públics. En esports, el Sant Jaume Olot B es queda sense opcions d'entrar a la fase de promoció d'ascens després de perdre contra el Tordera per 4-5. Tot i la bona segona volta dels garrotxins, l'entrenador Jordi Freixa fa autocrítica. També hem de parlar d'Albert Batalla, que no continuarà defensant la porteria de la Unió Esportiva Olot. El porter Balagrí marxa del club olotí després de 4 temporades i 2 ascensos. I tancarem l'informatiu parlant de Santa Pau, que continua sumant esforços per aconseguir els 400.000 euros per salvar el castell medieval. Aquest diumenge la campanya s'ha traslladat a Olot, on 5 grups de diferents punts de la comarca han ofert un espectacle de playback.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el foc, repassem l'actualitat més enllà dels volcans. Centenars de taxistes tornen a sortir al carrer contra les BTC. Elite Taxi assegura que mantindrà una reunió al més alt nivell amb representants del Ministeri de Transports. Pedro Sánchez fa oficial el reconeixement de Palestina. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha dit que l'objectiu de la decisió és que israelians i palestins aconsegueixin la pau. L'import mitjà de les pensions a Catalunya se situa en els 1.305 euros al maig, un 4,97% més. La prestació per jubilació va ser de 1.473,3 euros. Amnistia Internacional alerta que l'accés a la primària empitjora a Catalunya i que només el 21% obté cita en 48 hores. L'organització adverteix que una major dificultat per rebre atenció sanitària posa en risc drets humans. A la pàgina internacional, Israel acusa Pedro Sánchez de còmplice del genocidi jueu pel reconeixement de Palestina. El president palestí, Mahmoud Abbas, agraeix la decisió valenta i creu que demostra el consens internacional per aturar la guerra a Gaza. I entitats europees alerten que la segregació escolar amenaça la democràcia i reclamen mesures als futurs eurodiputats. 10 organitzacions catalanes donen suport al manifest que adverteix sobre els riscos per a la cohesió social.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui el dia serà variable, però fins i tot al matí i migdia més sol que no pas núvols, alguna boira matinera, després de la pluja d'ahir, però a la tarda es pot repetir algun ruixat. No sembla que a tants indrets com ahir serien ruixats a la tarda al voltant del Ripollès, aproximadament, al Pirineu més oriental. Ahir va ploure al nord d'Osona, a Vidrà, fins a 14 litres per metre quadrat. 7 a Sant Privat d'Envàs, en van caure, per exemple, 4 a Ripoll, 4 a Camprodon, o també 4 litres per metre quadrat a Sant Esteve d'Envàs. En definitiva, doncs, una mica de pluja, poc. A Olot, per exemple, 1,5 litres. Però bona part del dia no va ploure. La temperatura sí que va recular una mica i ho notarem també aquesta matina. Aquesta matina la temperatura serà una mica més freda, una mica més fresca. No parlem de fred, parlem de fresca. Mínimes de 10 graus a bona part d'Odona i la Garrotxa, al voltant de 14-15 cap a la Costa Brava, i es pot baixar ja dels 4-5 graus al Pirineu. Bé, demà un dia semblant, sol, alguna nuvolada, a la tarda 4 gotes al Pirineu, i dijous hi podria haver alguna pluja més, alguna tempesta. Les temperatures entre dijous i divendres tornarien a baixar.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dimarts 28 de maig de 2024. Avui comencem parlant, oients de Ràdio Olot, dels pagesos que tallaran tots els passos fronterers entre Espanya i França dilluns vinent en una protesta històrica. Volen pressionar així de cara a les eleccions europees del 9 de juny per aconseguir una major seguretat alimentària. Els talls es faran, com dèiem, el proper 3 de juny a partir de les 10 del matí i de moment preveuen que durin unes 24 hores, tot i que no descarten que s'allarguin més dies. El portaveu de Revolta Pagesa, Arnau Rubio, ha explicat a Ràdio Olot i Olot Televisió que faran el que sigui necessari per lluitar pels seus drets.
Ràdio Olot, ara i sempre, som informació.
Els agricultors tornaran al carrer i aquesta vegada ho faran en una protesta històrica que unirà per primer cop pagesos de diferents punts d'Espanya amb membres del sector de França. Revolta Pagesa va anunciar fa uns dies des del Pertús, un dels punts on es tallarà la P7, que el tall es farà el 3 de juny, just a les portes de les eleccions europees del 9 de juny i que afectarà totes les fronteres entre els dos estats. Això inclou des d'Irun fins al Pertús, passant per punts fronterers com el Coll d'Ares, entre d'altres. La mesura coincideix amb la cita electoral i no és casual, perquè la voluntat del sector és pressionar la Unió Europea per aconseguir una millor seguretat alimentària i que s'elimini els impostos a l'energia que els apliquen. Ho ha explicat el portaveu de Revolta Pagesa, Arnau Rubió, en una entrevista a Ràdio Olot i Olot Televisió.
En aquesta mobilització es planteja tallar tot el que són les fronteres que connecten amb Europa, és a dir, totes les fronteres dels Pirineus, i fer una mobilització conjunta entre catalans, espanyols i europeus.
Els pagesos asseguren que davant la demostrada immobilitat dels governs autonòmics, estatals i europeus, des del començament de les mobilitzacions i la seva falta de compromís, implicació i mesures concretes, es veuen obligats a unir-se creant un bloc unitari, segons ells, en defensa del sector primari. Un bloc en França que va sorgir a les protestes de fa uns mesos, al Coll d'Ares, com a explica el mateix Rubio.
Tot va ser, com el propi moviment, tot ha sigut molt espontani i molt improvisat. Arrel dels últims talls que va haver-hi, els talls fronterers de, per exemple, Coll d'Ares, doncs vam començar a tenir contactes amb els pagesos francesos i es va començar a moure una mobilització ja a nivell europeu, no?
El portaveu de Revolta Pagesa també detalla algun dels motius pels quals es fa la protesta. Remarca que el col·lectiu dels pagesos és la punta de la llança.
Al final, nosaltres som la punta de la llança i això és no és un moviment de la pagesia, sinó que hauria de ser un moviment civil, no? Perquè aquí hauria d'incidir tota la població i adonar-se de que, bueno, de que ens estan enverinant i estan permetent que entrin productes de fora que no compleixen uns requisits sanitaris mínims que la Unió Europea exigeix, no?
La protesta dels pagesos del 3 de juny compta amb el suport de diverses associacions agràries d'arreu de l'estat espanyol, entre elles del País Basc, l'Aragó, Navarra, València, Lleó, Castella-La Manxa o Cuenca. A la banda francesa s'hi suma el moviment independent francès.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
Daife és sostenibilitat, evolució i futur.
Seguim amb més temes. Continuen els problemes de cobertura a Santa Pau. La col·locació de la nova antena de telecomunicacions a principis d'aquest any no ha resolt els problemes de connexió a alguns punts del municipi. A Cala Guapa, per exemple, a alguns carrers no els arriba la senyal. L'alcaldessa de Santa Pau ha explicat al programa L'Alcalde Respon d'Olot Televisió que estan treballant per trobar l'arrel del problema, que possiblement sigui un element de l'antena que sigui defectuós. Ens dona més detalls el nostre company Gerard Puigdemont.
Continuen els problemes de cobertura a Santa Pau. Des de sempre han estat coneguts els problemes de connexió a zones com Santa Margarida, als voltants del Cruscat i la Fejada d'en Jordà. Santa Pau té més la complexitat de ser un municipi amb diversos disseminats. El mes de gener es va instal·lar la nova antena de telecomunicacions, que en principi havia d'acabar amb problemes d'aquest tipus, però el cert és que l'antena no està acabant de funcionar i que continuen els problemes de cobertura per a alguns veïns, com per exemple els d'alguns carrers de Cala Guapa. En parla Cris Capó, alcaldessa de Santa Pau.
Ara sembla, però tampoc ho tenim clar, de que un dels aparells que hi ha penjat estaria trencat, tindria alguna problemàtica, i això fa que en alguns punts no hi hagi cobertura.
L'alcaldessa de Santa Pau espera que aquest sigui l'origen del problema, perquè, de no ser així, suposaria tornar a fer nous estudis per trobar una solució i el problema s'allargaria en el temps. Cris Capó no acaba d'entendre perquè l'antena no funciona correctament, ja que assegura que prèviament els havien dit que s'havien fet els estudis corresponents. Capó diu també que estan treballant perquè altres companyies s'incorporin a l'antena.
Només tenim una companyia que s'ha penjat, que en aquest cas si algú té una altra companyia no tindrà cobertura, només té companyia, en aquest cas és Movistar. Estem treballant també perquè s'hi pengin altres companyies telefòniques, però actualment l'única que tenim és aquesta.
La nova torre de telecomunicacions està ubicada a la COT, mesura 35 metres i ha costat 93.000 euros, 80.000 dels quals estan subvencionats per la Diputació de Girona.
Un apunt de successos, la Fiscalia acusava a un home de delicte d'abús sexual amb penetració i d'un delicte lleu de lesions i sol·licitava 6 anys de presó i multa de 500 euros. En concepte de responsabilitat civil, volia que indemnitzi la dona amb 18.000 euros pel dany moral. En cas de condemna al processat, que és d'origen equatorià, també s'enfrontava a l'expulsió del país. La defensa en va demanar l'absolució. La secció tercera conclou ara que no existeix prova de càrrec suficient que acrediti que les relacions sexuals fossin sense el consentiment de la víctima o que estigués viciat o anul·lat per les drogues i l'alcohol. La sala absol el processat perquè no se n'han pogut demostrar, més enllà de tot dubte raonable, que l'acusat abusés sexualment de la dona. També parlem de l'Ecolliga, que ha fet pública la seva memòria del 2023 a les comarques gironines. L'entitat ha atès un 5% més de persones durant aquest any en comparació amb el 2022. En concret, han estat 2.223 els usuaris de l'Ecolliga, la majoria dels quals eren malalts, mentre que la resta han estat familiars que han necessitat suport psicològic o acompanyament en el dol, si el familiar finalment va morir. Del total de les atencions, la majoria han estat dones i en relació a la topologia de càncer, el més habitual ha estat el de mama, seguit del de pulmó, el ginecològic, el de colon, el de pròstata, el de melanoma i el de pàncreas. Finalment, el de cervell ha estat el menys habitual, amb un 3% dels casos.
La informació és el que ens mou. Ràdio Lot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis el moment al detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot. Focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot. Ara i sempre amb la informació. Ara i sempre amb tu.
En matèria social i cultural, més de 400 persones assisteixen a la primera batalla ballada de les Bar Marboleny amb motiu de la festa del Roser de les Preses. A més, també hi ha hagut una bona participació en la resta d'activitats com el 3x3 de bàsquet o l'exposició de vehicles a càrrec del motor Antic Garrotxa, Aniol Puigvert.
S'ha acabat una nova festa del Roser de les Preses amb un gran èxit de participació. Enguany, des de la comissió de festes, van decidir organitzar més d'una vintena d'activitats per a tots els públics. I és que la resposta per part de la gent ha estat d'allò més bona. Barcelona, ja que centenars de persones han acudit al municipi i gaudit d'aquesta festa diurna. Una de les apostes per part de l'organització era que l'esport agafés més protagonisme, amb quatre activitats com la petanca, el frontó, les bitlles catalanes i el 3x3 de bàsquet, que ha tingut una gran resposta. L'alcalde de les Preses és Albert Danés.
Molt gran per l'esport i sobretot pel jovent. I la veritat que ahir hi veies a la pista poliesportiva doncs, un gran grup de joves que es van passar doncs, tota la tarda, des de les 3 de la tarda fins a les 9 del vespre per la pista, practicant esport, compartint experiències i la veritat és que va ser molt bonic. I són aquestes maneres que hem d'intentar doncs, involucrar els joves a les activitats. Una activitat doncs, com la Festa del Roser, que a vegades doncs, els joves al Noveri a la part d'oci nocturn doncs, se'ns en van una miqueta, doncs aquest any hem aconseguit doncs, tenir-los amb nosaltres.
A més, durant el diumenge el temps va respectar i es va poder veure amb la 15a edició de l'exposició de vehicles antics i clàssics a càrrec del motor antic Garrotxa, que va comptar amb més de 150 cotxes. Una de les novetats, però, va ser la primera batalla ballada que va dur a terme l'Esbar Marboleny a la plaça Major. Ho explica un dels membres del Marboleny, Adrià Plana, i el president Roger Casalprim.
Intentar vincular una mica el poble amb la pròpia Marboleny, perquè bueno, som una entitat que, vulguis o no, doncs, estem al polígon de les Preses, però hi ha molta gent que a l'hora doncs, que fem les actuacions i tot plegat no en fem gaires aquí al poble, i l'objectiu principal doncs, era la de vincular això, tot el teixit del poble, que la poguessin disfrutar d'aquestes danses, de la cultura que nosaltres fem i ballem arreu.
Recuperar una mica no, la plaça com a eix social, no? Vull dir que era aquesta motivació que teníem extra de tornar-ho a portar doncs, allà on s'havia ballat sempre, que era la plaça.
La Festa del Roser de les Preses es va tancar amb la tradicional faràndula i ballada dels gegants, granota i calabotins.
Abans dels esports, marxem cap a Sant Jaume de Llierca, on implicar la ciutadania en problemàtiques com la de l'aigua ha estat un dels objectius del Festival Meandre d'aquest cap de setmana. S'han fet més d'una 60a d'activitats adreçades a tots els públics.
L'aigua ha tornat a ser un dels temes de reflexió centrals durant el Festival Meandre de Sant Jaume de Llierca d'enguany. L'organització ha promogut diverses taules i debats al voltant d'aquesta qüestió, com s'ha de tractar des dels ajuntaments, com plantejar models de governança, així com parlar dels usos de l'aigua en la ramaderia i l'agricultura. L'objectiu és que la ciutadania s'impliqui en aquest tipus de qüestions i que no quedin només en mans d'experts. En parlen Clàudia Manyà i Marta Sala, membres de l'organització del Festival Meandre.
Estem també connectades amb la cimera social de l'aigua que es va fer a nivell més català i bueno, ho volem portar també aquí a la Garrotxa, aquesta reflexió. La idea és també que sobretot que tinguem més coneixement entre totes, no? Que a vegades sembla que és una cosa que només ho poden saber experts, socialitzar aquest coneixement i empoderar-nos una mica amb dir, bueno, no, nosaltres també podem pensar, podem participar d'això. No?
I hi ha molta gent que té moltes inquietuds, ganes de fer coses i capacitat per fer-les, no?
En total s'hi han dut a terme més d'una 60a d'activitats, des de concerts, espais de debat o activitats pràctiques per adults, però també per infants. Enguany s'han continuat projectes que ja s'havien iniciat en l'edició passada del festival. Al Meandre també s'hi ha pogut veure noves maneres de crear, com per exemple la construcció d'un forn de llenya efímer, fet amb paper, fang i canyes de riu per fer una cuita. En parlen Júlia Sangés i Inga Freitas, del col·lectiu Fem Foc.
A aquesta estructura ja hi hem col·locat unes quantes peces de fang, de ceràmica, doncs les volem coure. I l'estructura farà que és prou resistent al fang i el paper per aguantar tota la cuita, però després és prou fràgil com perquè es pugui desmoronar i es veuen les peces ruentes amb el foc passant pel mig.
Dins els espais de debat també s'ha plantejat la idea que tots els pobles de la Vall de Llierca cooperin més i facin més sinergies per fer un model de vida en consonància i comú, des del punt de vista, per exemple, cultural, però també en altres aspectes.
L'esport a Ràdio Olot.
Obrim la carpeta esportiva d'aquest dimarts, precisament no marxant del municipi de Sant Jaume de Llierca i parlant del seu equip de futbol que s'ha quedat sense opcions d'entrar a la fase de promoció d'ascens després de perdre contra el Tordera per 4-5 aquest dissabte. Tot i la bona segona volta dels garrotxins, l'entrenador Jordi Freixa explica que una de les raons dels mals resultats en els últims partits és la falta d'ambició i també la poca intensitat a nivell defensiu. Guillem Guardiola.
Sense opcions. El Sant Jaume Olot B ja no té opcions matemàtiques per poder entrar al play-off d'ascens a Primera Catalana. Després dels mals resultats dels últims partits, que s'ha tancat amb una derrota a casa contra un rival ja descendit, el Tordera, per 4-5, el filial garrotxí es troba a 8 punts dels llocs de promoció quan només en queden 6 en joc. Segons el tècnic del Sant Jaume Olot B, Jordi Freixa, una de les raons per les quals l'equip no ha acabat de fer aquest pas endavant és per la falta d'ambició.
La intenció, portem dos o tres jornades que no hi és aquesta intenció i aquí estan els resultats. Quan hem tingut aquesta intenció, com hem actuat com a equip, doncs s'han tret bons resultats i l'equip ha jugat bé i tot. Però portem dos o tres partits que és com crec que l'equip havia de fer un pas endavant i no s'ha fet, no s'ha fet, no s'ha fet. Valorar realment el per què i poder realment el nivell que tenim no era per estar lluitant a dalt, sinó era per estar a mitja taula.
A mitja temporada, un dels objectius de l'equip era ser més regular. Els números afirmen que la segona volta ha estat molt millor que la primera quan encara resten dos partits per jugar. Tot i això, un dels punts pendents de l'equip a la categoria és la millora defensiva, ja que tot i ser l'equip més golejador del grup amb 70 dianes, és el més golejat entre els 8 primers classificats. Freixa explica que s'ha de millorar molt defensivament.
Hem de ser una mica conscients de que la primera volta no va anar com tots desitjàvem, però sí que la segona volta, jo crec que l'equip ha fet una molt bona segona volta. Ens estem desinflant ara una mica, vale? però crec que ha fet una segona volta molt i molt bona. Ens penalitzen el que he dit, que defensivament som un equip molt dèbil i això és el que s'ha de millorar. El que queda temporada i si som aquí de cara a la temporada que ve.
Per tancar la temporada segona catalana, el filial olotí viatjarà al camp de l'Atlètic Bisbalenc, rival ja descendit, i en l'última jornada rebrà el Calonge, que ja no té opcions matemàtiques de poder entrar a la zona de promoció d'ascens.
En futbol també, Albert Batalla no continuarà defensant la porteria de la Unió Esportiva Olot. El porter Balagarí marxa del club olotí després de 4 temporades i 2 ascensos. Batalla ha hagut de compartir la titularitat amb el nouvingut Eric Maurín aquest curs per a disputar partits de renom com la gran final de la Copa Catalunya contra l'Andorra a l'estadi municipal. L'Olot, de fet, ha estat l'equip que menys gols han queixat. El porter ha deixat empremta sota els pals a la 80ena de partits i gairebé 7.000 minuts que ha jugat amb la samarreta olotina. El club ara haurà de trobar un nou porter que defensi la porteria l'any vinent a Segona Federació. I avui a la contraportada, Santa Pau continua sumant esforços per aconseguir els 400.000 euros per la compra del castell. Aquest diumenge la campanya s'ha traslladat a Olot, on 5 grups de diferents punts de la comarca han ofert un espectacle de playback a la sala El Turín davant d'un centenar de persones. La pròxima activitat serà el 8 de juny amb el Gas al Castell, una jornada esportista al pavelló del municipi.
Santa Pau segueix fent passos endavant per assolir la campanya de micromecenatge per aconseguir els diners necessaris per comprar el castell medieval. A hores d'ara, la iniciativa compta amb més de 132.000 euros aconseguits en poc més de 3 mesos. A falta d'un, per finalitzar el termini de la plataforma, en falten prop de 400.000 per assolir l'objectiu. Santa Pau, però, no es queda de braços plegats. Continua oferint i proposant activitats i iniciatives per aconseguir més aportacions. En aquesta ocasió, la campanya del castell s'ha traslladat a Olot amb un espectacle de playback. Prop d'un centenar de persones han pogut gaudir d'actuacions ben diverses a càrrec del grup Vulcanisme Musical de Santa Pau, l'Hospital d'Olot, els Reis i Reines del Carnaval d'Olot, el Sortir com Sortir de Sant Joan les Fonts o Val més que no t'hi fixis, i tot plegat amb un objectiu únic: salvar entre tots el castell de Santa Pau. En parla Esther Badosa, presidenta dels Amics de Santa Pau i membre dels Marxosos.
Bé, en principi, en tota la campanya ja vam dir que iríem promoguent diferents accions, aquesta n'és una. D'aquí 15 dies també estem fent una acció que és Gas al Castell, que és fer unes activitats al poliesportiu, on farem hit, farem zumba, farem spinning. Bueno, i també hi haurà diferents altres activitats d'aquí fins que s'acabi la campanya.
El mes de juny serà clau a l'hora de saber si el castell serà propietat de l'Ajuntament de Santa Pau o no. De moment, la campanya compta amb 132.885 euros i s'han realitzat gairebé 180 aportacions en 3 mesos.
Aconseguim el que aconseguim, nosaltres aconseguirem el nostre objectiu, que és remoure una mica, que és a menys ha posat un repte, i després ja vam dir que en cada moment faríem un anàlisi de situació, miraríem com està i quina estratègia havíem de fer servir. Suposem que més de la meitat del que nosaltres pensàvem recaptar, doncs com podrem recaptar en aquest termini de la campanya.
La següent activitat que organitza Santa Pau per potenciar la campanya del castell serà el pròxim 8 de juny amb el Gas al Castell, el poliesportiu del municipi. Hi haurà activitats de zumba, hit i spinning, servei de bar i DJ a un preu de 10 euros.
Amb el playback per salvar el castell de Santa Pau i ser un granet més de sorra en aquesta causa, tanquem l'informatiu migdia d'aquest dimarts 28 de maig de 2024. La informació més pròxima torna a l'antena de Ràdio Olot. A partir de les 3 ja ho saben que poden consultar més detalls de tot plegat minut a minut a les xarxes socials, al portal web de notícies garrotxadigital.cat. Ens retrobem a partir de les 3. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.